Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora de Catalunya migdia després que la primera us hem explicat com la tempesta pel cas Errejón continua escardant Sumar. A l'espera de les explicacions que donarà la vicepresidenta del govern espanyol, Yolanda Díaz, s'esperen per aquesta tarda a les 4, de moment avui Podem ha revelat que van advertir-la, a Yolanda Díaz, del comportament de Errejón. Els comuns han demanat perdó pel cas. Més Madrid, que és el partit que va fundar Errejón, ha negat estar al cas de les suposades agressions comeses pel seu fundador, i enmig de tot plegat el PSOE, que intenta blindar el govern espanyol d'aquest nou torpeda. També hem posat el focus en les conseqüències de la vaga d'autobusos, que complica encara més la mobilitat de desenes de milers de catalans, especialment els que no tenen alternatives a la mobilitat en autobús. I hem posat ja l'antena a la recta final de la campanya per les eleccions de dimarts que ve als Estats Units. El trumpisme desbocat s'ha llançat les últimes hores a una bateria de discursos populistes, molt racistes i amanits de fake news. Què més podem destacar a aquesta hora, Joan Bota?
Doncs un jutjat de Madrid ha preguntat al Congrés dels Diputats si Íñigo Errejón encara és diputat, per saber si, per tant, encara és aforat. Això és per determinar cap a quin jutjat s'ha d'enviar la seva causa. És l'última novetat d'aquest cas que, com estaves explicant, avui porta cua dins del seu partit. Mentrestant, aquí a Catalunya, primera roda institucional del president Salvador Illa amb el president del Parlament i amb els grups de l'hemicicle. Es tracta d'una primera presa de contacte que busca establir un marc de diàleg amb tot l'arc parlamentari. Barcelona, Núria Oriol.
És amb Junts amb qui el president de la Generalitat obre precisament les reunions institucionals a partir de les 4 aquesta tarda, després d'haver-se trobat amb el president del Parlament, Josep Rull. L'objectiu de les trobades és de fons, malgrat el calendari pressiona amb els pressupostos.
Crec que estan més basades en establir un marc de relacions cordials i un marc de relacions positives, més que entrar en el detall de temes concrets.
Després de Junts amb Albert Batet, tocarà el torn als dos socis d'investidura, Esquerra amb Josep Maria Jové, Marta Vilalta, i Comuns amb Jèssica Albiach. Després serà el torn de la CUP amb Dani Cornellà i Laia Estrada, i finalment el PSC, el partit del govern, amb el president del grup parlamentari, Ferran Pedret.
La patronal Foment del Treball reclama al govern espanyol que desisteixi de prorrogar l'impost a la banca pels efectes negatius que, segons diuen, tindria sobre el crèdit o l'estalvi. Segons Foment, no es poden convertir en ordinàries mesures extraordinàries com aquest tipus d'impost que es va aprovar el 2022 per gravar els beneficis dels bancs amb les pujades dels tipus d'interès. En la crònica cultural, Làgrimes de Sangre se separa.
Entra la pista de ball, no pilla l'essència, amb les mans a la butxaca i amb els ulls a la sortida d'emergència.
La banda del Maresme ha anunciat la seva separació oficial després de 20 anys de carrera, com ha explicat a Catalunya Ràdio un dels 5 membres del grup Still Ill.
Després de gairebé 20 anys com a grup, vam començar pràcticament quan érem adolescents, un grup d'amics del Maresme, i després de molts concerts, molts anys, moltes fites aconseguides i molts records també, però el cos ens demana altres camins, ens demana posar un punt i final.
El concert d'acomiad el faran el 15 de novembre al Sant Jordi Club de Barcelona. I més música... Scorpions i Judas Priest, dues de les bandes més carismàtiques del heavy metal, actuaran al Barcelona Rock Fest el diumenge 29 de juny a Santa Coloma de Gramenet. El festival també ha anunciat que dilluns que ve faran públic un nou i espectacular cap de cartell que mai ha actuat al Rock Fest i que fa 15 anys que no toca a Barcelona. I fem ara un autèntic canvi de ritme, perquè si ja tenim un dia molt complicat avui a la mobilitat...
No has fet d'arribar un tirabuixó gairebé. Sí,
perquè la vaga de l'autobusos, diguéssim, que complica moltíssim per desenes de milers de catalans avui la mobilitat, doncs ara hi hem de sumar que qui hagi agafat el vehicle privat es pot trobar amb complicacions per circular a tres punts, perquè hi ha tres accidents. Equip viari, Mariluz García.
Bon dia, doncs sí. I a més són accidents que ara van i venen, uns els retiren, aleshores n'hi ha de nous... El que sí que continua és el que provoca més de 9 quilòmetres de cua a l'autopista AP7 des de Sant Cugat del Vallès fins a Barberà en sentit nord. Hi havia una topada al carril de l'esquerra. Ara han retirat els vehicles al voral. Provoca cua també en sentit contrari, però no tan llarga. També han retirat els vehicles que han tingut un accident a la ronda de dalt a l'altura de Sant Gervasi, però hi ha retencions encara des de Cornellà i fins a Pedralbes. I a la B23 també hi ha hagut una altra col·lisió al Nus del Papiol en sentit nord, ja els vehicles retirats a la calçada, però encara retencions des de Molins de Rei.
Catalunya migdia amb Òscar Fernández.
Des d'ara fins a les 4 amb la Júlia Reguer, cap de política del Periódico. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
L'escriptor i advocat Jordi Cabré. Bona tarda.
Bona tarda.
I amb el Marc Bataller, periodista. Bona tarda.
Bona tarda.
Tot a punt?
Tot a punt.
Sí, tu diràs.
Heu patit per als autobusos o per la pluja a l'àrea metropolitana que ha complicat la circulació o us
n'heu
salvat?
Jo he patit per les dues coses, la veritat. Per la pluja, perquè vaig amb moto.
Molt bé, així perfecte.
I per les retencions per arribar a la feina, o sigui que...
Tens un combo. Molt bé, molt bé. A veure, el primer tema que ens ve des de fora, com sempre... Dilluns ja sabeu que saludem l'escriptora Carlota Gurt. Carlota, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que em sembla que vas d'això precisament, no?, d'autobús.
Sí, anem embossats, anem embossats. Mira, ara estava veient que d'aquí una estona he d'anar a TV3 i veig que avui tardaré 3/4 d'hora, no?
Pinta,
que és allò de... Vinga, va.
Ànims, ànims.
La part bona és que al cotxe podem pensar moltes coses, no?, perquè com que no podem fer res més, no?, saps, no pots posar rentadores, no pots estar fent el dinar, doncs has de... no pots pensar coses, i això està bé. És un lloc on retrobar-se amb tu mateix, el cotxe. En fi, a veure, sí, avui vull parlar de transports, de dues coses diferents. D'una banda, de la vaga de transports per carretera, que em sembla que tenen unes reivindicacions molt legítimes, no? Pel que llegeixo és, d'una banda, que se'ls declari professió de risc, que em sembla que és totalment plausible, no? Perquè, en el fons, és més probable morir-te d'un accident de cotxe que no pas amb una explosió de central nuclear, no? Vull dir, per qüestió de probabilitats, em sembla que té més risc ser conductor i anar per les carreteres que qualsevol altra cosa. I després també demanen això de la jubilació anticipada als 60, que també em sembla una cosa molt raonable, perquè tots sabem que amb l'edat, no?, perdem reflexos, no?, i que, per tant, pel bé de tots, no?, dels nostres fills que van amb el transport escolar, de nosaltres mateixos que pugem a l'autobús, doncs convindria, no?, que realment s'acceptés aquesta reivindicació, em sembla. Per tant, col·lapsa, però almenys ja, no?, potser n'aconseguiran alguna cosa que crec que es mereixen. Després també volia parlar de trens, perquè he llegit, amb certa pena, que es veu que han quedat arraconats aquests projectes per ressuscitar els trens nocturns, no?, aquell Talgo que anava a París, jo recordo amb 11 anys vaig anar amb Talgo, amb el Talgo nocturn fins a París, per connectar Barcelona amb capitals europees. I sembla que, en part, s'ha desestimat perquè Renfe no estava gaire pel tema, no mostrava gaire interès. I la veritat és que penso que a Renfe li interessen poques coses, perquè últimament m'he trobat per coses que he hagut de comprar bitllets o viatjar amb Renfe, cosa que evito sempre que puc, coses estranyes. Per exemple, un tren que portava més de 2 hores de retard, no?, jo havia d'esperar una persona que arribava amb aquest tren, vas a l'aplicació que et diu els horaris en temps real i deia, circula en l'horari previst, no?, quan l'altra persona t'estaria, no, aquí encara no ha sortit, i fa una hora que hauria d'haver sortit, no? Vull dir, la falta d'informació és absoluta. O sigui, hi ha una mena de maltractament de l'usuari continuat. Després, fa poc també vaig haver de comprar un bitllet de tren i t'ofereix unes tarifes i quan arribes al final de tot, de tot allò de selecció o tots aquests menús, arribes al final i aquella tarifa diu no disponible, no? Vull dir que és que tot plegat està pensat amb el cul i amb, no?, sense cap mena de respecte per l'usuari. I en definitiva em sembla que tot això, tota aquesta mena de col·lapse de mobilitat que tenim constant més, ja diguéssim, amb els embussos perpètus de Barcelona, és aquesta metàfora, no?, de que vivim en un país i en un món embussat, no? Mm-hmm. I d'això volia parlar avui.
Doncs vinga, a veure, algú recull el guant? De tot el que ha dit la Carlota, que n'ha dit unes quantes coses.
I això sí, preneu-vos Barcelona com un concepte gran, com tota l'àrea metropolitana, i si heu d'anar fora de la ciutat estricta, doncs no heu de patir perquè hi ha un transport excel·lent. És el que diu la Carlota, és a dir, evidentment que tots els serveis poden tenir defectes, però, ostres, tu, és que paguem els impostos que paguem, a més paguem la tarifa del tiquet, i no és de rebut, però és que no és de rebut des de fa massa anys. No tinc, és a dir, jo sóc independentista, però fins i tot així, quan es tracta un tema tan de pura gestió, evidentment que la gestió de proximitat ha d'ajudar, però quan té un tema tant de pura incompetència, de falta de respecte, que diu ella, i de desemparament, perquè hi ha de vegades que fins i tot no saps ni tan sols els horaris estrictes o els trens passen massa poc sovint per determinades poblacions, acabes dient, bé, escolta, això de la Catalunya ciutat, que havia estat un ideal de la Mancomunitat, doncs encara està per veure. És desesperant, i ara mateix comentàvem que avui ha plogut, doncs resulta que tampoc està permès que plogui a la ciutat, perquè fins i tot els motoritzats ho passem malament, perquè la gent representa que resulta que té pànic a l'aigua, no sé, o les màquines...
Ara mateix hem fet la connexió amb l'equip viari, 3 accidents. Sí. Vull dir, a la mínima, i a més la sensació és que tot el sistema està tan agafat amb pinces que la que hi ha una petita avaria o un accident...
Res.
I tot cau com un castell de cartes. Una petita avaria en un tren fa que tot el sistema de rodalies caigui. Un accident en un punt de l'AP7 col·lapsa tot el sistema al voltant de
des de fa massa anys, i escolta, passaran 20 anys i estarem aquí com iaios dient
el mateix,
no? Sembla mentida!
No, agafant també el guant que deia la Carlota, no? I que evidentment tots parlem de Rodalies i dels milers i milers d'usuaris que pateixen Rodalies, no? Segurament per un envelliment de la xarxa, per infraestructures que no estan modernitzades, però és que cada cop també hi ha més problemes amb l'AVE i el TGV. També és una xarxa...
Parlava no? De l'AVE, eh? El que jo parlava. En el cas concret eren AVEs.
Doncs, vull dir... És que cada cop també trobem més problemes, no només amb el que comentaves, de comprar els bitllets, sinó també que cada cop hi ha més avaries,
sí.
Perquè també la xarxa està envellida, recordem que deu fer ja uns 30 anys i que tocaria una renovació. I també un tema parlant de trens. Deu fer un parell de vegades, vaig intentar anar a València amb tren, desesperant.
Ui, no, allò és un desastre.
No, desesperant.
Allò és un desastre.
Desesperant,
és un
però...
desastre.
I a sobre...
L'Euromet és un desastre.
No, va arribar tard, després el tren... tota l'estona anava fent vots, literal. O sigui, em queden 5 hores, gairebé, intento mirar una pel·lícula completament impossible. Crec que és el primer cop que em vaig marejar en tren. Un desastre.
Prova a Puigcerdà.
No, jo ho he fet. Ho he fet a Puigcerdà també perquè tinc una segona residència a Sant Joan de les Abadeses i ho vaig intentar un cop i vaig dir mai més. Prefereixo agafar la C-17 i que tinc una cua espectacular. I hi ha companys que conec de Sant Joan que van fins a Ripoll i de Ripoll baixen a Barcelona i tornen a pujar per treballar. Un absolut desastre, és que va més lent el tren que fa 90 anys.
Sí, de fet, ells en són molt conscients perquè últimament no han retirat, va haver-hi un temps que si l'AVE retardava més de 15 minuts, tornaven l'import i tal, i ara això ho han tret, perquè clar, els ha costat, no sé, no, 42 milions o milions, que no sé quan era, d'euros, que és una borrada, i han dit, clar, no ho podem assumir, no? I han assumit que realment no poden prometre que els trens no vagin amb més d'un quart d'hora de retard, amb menys d'un quart d'hora de retard. Dius, clar, és que és de l'Iran, no? És de l'Iran, hi ha una sensació d'impotència.
I després, aquesta sensació, ara lligo les dues coses que deies, aquesta sensació d'afartament de la gent amb el sistema de mobilitat fa que tinguin molt poca solidaritat quan algú exerceix el seu dret de vaga. És a dir, quan avui els transportistes de passatgers fan vaga perquè reclamen unes millores salarials, que com tots els assalariats tenen dret a fer el dret de vaga, la gent, com que ja està farta, com que el sistema no funciona tot plegat, és, a sobre no tinc autocar. I, per tant, a sobre farà que l'autobús vagi tard. I a sobre, i llavors hi ha molt poca paciència quan algú està exercint els seus drets de vaga, perquè la gent està tan farta que llavors, en aquest cas, ho focalitza en qui fa vaga avui, com si fos culpa de qui fa vaga que tota la resta del sistema no funcioni. Sí,
clar, és un cap de turc al final, no? Perquè més, clar, jo quan buscava informació d'això de la vaga, el primer que et surt és sempre qui farà vaga, qui no farà vaga, o sigui, anar a buscar per què fan vaga, no? Diguéssim que si fan vaga hauríem de saber-ho, no? Per què? Està com més amagat dins de l'actu, saps? Dins de les notícies, no, t'expliquen qui farà vaga però no el per què, i al final el que volem saber és el per què, no? També.
No, que totes les vagues, per se, han de molestar, perquè si no molesten, l'èxit de la convocatòria crec que és nul, no? Però en aquest cas és així, és a dir, avui podia haver-hi retencions de trànsit, però no té res a veure en aquest cas que hi hagi incidents de Rodalies, crec. Per tant, són dues coses separades. I jo, per afegir més ingredients a l'amanida, parlaré del metro. És a dir, tenim Barcelona completament saturada, en aquest cas pel turisme, i no comprenc com encara no s'ha augmentat la freqüència dels metros, que això no necessita una gestió de noves vies, necessita una gestió com a mínim de nous convois, si voleu. Però augmentar la freqüència del metro és estrictament necessari. És a dir, tu agafes el metro a 8:45 del matí i és una barbaritat. Hi ha dies que n'has de deixar passar un o dos, no?, a Diagonal, en aquest cas. Per
I
tant...
els caps de setmana.
I els caps de setmana està a 7 minuts.
Exacte.
Sí.
Doncs la crida que no servirà de res, perquè és veritat que ja fa molts mesos, molts anys, que la sensació és que tot el transport públic al voltant de la ciutat de Barcelona especialment, i també a fora, perquè el problema... És a dir, en el cas de la ciutat de Barcelona, la sensació és de col·lapse per accés. Però, clar, és que si intentes anar amb autocar de Barcelona a la Seu d'Urgell, a Viella, a Puigcerdà, a Amposta... És que...
No ho provis.
No, és que és un drama.
No. Però tampoc pots anar amb transport privat, perquè jo que vaig cada setmana amunt i avall, no?, per la P7, clar, vull dir, setmana sí, setmana no tens cap mena de previsió, perquè cada dos parteixen accidents, hi ha col·lapses, hi ha... No? Vull dir, no hi ha cap manera de moure's, o sigui, ni amb transport públic ni amb transport privat. Sí. És la bogeria absoluta.
Bé, doncs escolta'm, queda la queixa, diguem-ne, tot i que tants anys que la fem que no fa la sensació que hagi de canviar res, però vaja, a veure si entre tots plegats hi posen remei. Carlota Gurt, gràcies, bona tarda.
Vinga, a vosaltres, bona tarda.
Pràcticament un quart.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
De seguida anirem a París, perquè ja sabeu que avui es dona la pilota d'or, i tothom dona per fet que Vinícius, el jugador del Madrid, guanya la pilota d'or. Però comencen a sorgir informacions des de Madrid mateix que diuen que Vinícius no viatja a París, que cap representant del Madrid va a París, perquè sembla que el Madrid hauria conegut que no guanya Vinícius.
Estaven fora de joc.
I que per tant, sembla que el Madrid, diguem-ne que de la indignació, no viatjaria. Ara, de seguida, estem a punt de connectar amb París, amb la Laia Tudel, enviada especial de Catalunya Ràdio a París, per tal de seguir aquesta entrega de la pilota d'or. Confiem que Aitana Bonmatí, per exemple, que guanyi la pilota d'or femenina, però seria la notícia, la sorpresa i la indignació madridista, perquè sembla que el Madrid hauria conegut que Vinícius no guanya la pilota d'or i, per tant, l'empipament del Madrid i de Vinícius fa que no viatgin cap allà.
I seria el colofó d'una gran setmana.
Sí, la setmana realment...
Però gran, em refereixo.
Sí, i tant.
I pel Madrid no ha estat gaire bona, sí que la Champions, però en canvi el clàssic amb aquest 0-4 i aquesta no guanya, aquest no guanya. Bé, ara ja diuen que ja tenim a punt la Laia Tudel. Laia, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Ens arriben aquestes informacions des de Madrid, no sé si des de París teniu confirmació. Sí, sí. No? Sí, eh?
Sí, sí, el Madrid, de fet, som aquí molts periodistes i estem amb periodistes també que segueixen al Madrid i el club directament els ho ha confirmat que no viatjarà ningú, com a molt potser Emilio Butragueño estarà assegut allà...
Li toquen aquests paperots al pobre Butragueño.
Sempre, ell, sempre. Però que sí, que han pres aquesta decisió perquè, segons els ha dit el Madrid, ells han començat a rebre per informacions i inputs que anaven rebent, han vist clarament que Vinícius no guanyava la pilota d'or i que ells creuen, diuen al Madrid, que si no guanya Vinícius hauria d'haver guanyat Carvajal, i com que això no serà així, doncs que no viatgen i no es desplaçarà cap representant i evidentment no viatjarà Vinícius ni ningú més del Madrid, més enllà de que potser Butragueño.
Vaja, no se sap qui seria el guanyador, el que se sap és que el Madrid sabria que no és Vinícius.
Sí, no, a les últimes hores, clar, l'altre candidat que es deia era Rodri, el migcampista del City, i és cert que a les últimes hores han aparegut a xarxes, aquesta fotografia que a vegades surt a fulls de votacions on es veia que Rodri doncs era el guanyador per davant de Vinícius, però clar, sempre passa això, abans de donar pilota d'or o un de best, que surten a les xarxes fotografies que no saps ben bé d'on surten, com que guanyaria un altre, i clar, tampoc li dones credibilitat, no? Però el Madrid es veu que té altres informacions, altres fils directes que saben que Vinícius no guanya i s'han enfadat i no venen.
Normalment, no sé si això ha canviat o no, Laia, però uns dies després de la pilota d'or se saben les votacions, per tant sabrem com s'ha arribat a triar a un altre jugador. Sembla ser que es podria ser Rodri, el migcampista del City, que ha guanyat la Premier amb el City i ha guanyat l'Eurocopa amb Espanya, on va ser a més MVP, però sabrem, és a dir, que el Madrid no podrà dir si li han fet un boicot, sinó que se sabrà qui ha votat per qui, per tant podrem sumar els vots.
Clar, a veure, aquestes votacions són els periodistes, el de Best és on quan voten entrenadors, seleccionadors sí. I capitans, i aquí voten 100 periodistes esportius que trien France Football, que tria de tot el món. Llavors, a partir d'aquí, si un cop ja se sàpiga el guanyador, se sap les votacions de cada periodista i també l'ordre en què quedes. Per tant, sí, sabran qui ha donat els vots aquí i per què Vinícius no ha guanyat la pilota d'or, que sembla que és molt greu, això.
Molt bé, com a mi pel Madrid, sí, perquè han de
Sí, sí, per això. Sí, imagina.
Doncs és la notícia ara mateix i tu pensaves que tindries un viatge tranquil a París, eh?
Laia, sí, bé, jo, clar.
Donàvem
per fet que Vinícius no hi hauria més emoció, no? Que guanyava Vinícius segur. També és cert que des de Madrid han fet una molt bona campanya, com fan sempre amb els seus jugadors, i donaves per fet que sí que seria Vinícius. Doncs, no, tindrem sorpresa.
Oh, fins i tot Vinícius ho donava per fet, que en una pica baralla amb Gavi sobre el terreny de joc, li recordava el 0-4 i ell deia, però jo dilluns aniré a París a recollir la pilota. Bé, doncs no hi va.
Doncs tampoc. Mals dies, pel Madrid.
Sí, la veritat és que sí. Bé, doncs és la notícia d'última hora, que ara començava a sortir des de Madrid i que ara ens confirma la Laia Tudel des de París. Vinícius i la representació oficial del Madrid no viatja a la capital francesa perquè haurien conegut que Vinícius no guanya la pilota d'or. Semblaria que és Rodri, migcampista del City, el guanyador, i per tant, empipats, decideixen no viatjar i Rodrigo no serà a París. Ah, perdó, Vinícius no serà a París perquè no guanya la pilota d'or. Laia, estem pendents. Qualsevol cosa, línies obertes amb París. Gràcies.
Molt bé. Fins ara, adéu.
Passen 19 minuts de les 3. Mentrestant, Més Madrid, el partit que va fundar Íñigo Errejón i Podem, sabien que el juny del 2023 Íñigo Errejón hauria agredit una dona durant un festival musical a Castelló, però no van estirar el fil de la denúncia que la dona va fer a les xarxes quan, en ser preguntat per això, el polític va minimitzar els fets. És més, Podem ha assegurat que ho van comunicar a la líder de Sumar, Yolanda Díaz, perquè se n'ocupés. Setmanes després, Yolanda Díaz va nomenar Íñigo Errejón portaveu de Sumar al Congrés. Avui, Més Madrid ha admès que van cometre un error i lamenten no haver anat més enllà i haver investigat més a fons aquell cas. També han reconegut que sabien que Íñigo Errejón tenia problemes d'un altre àmbit, han dit, en referència a la seva addicció, i han afirmat que el van intentar ajudar. Sentim Mònica García, de Més Madrid, i Pablo Fernández, portaveu de Podem.
Por supuesto, les pedimos explicaciones a ambos, quienes minimizaron la agresión, y les instamos a que transmitieran a la afectada la disposición del partido para conocer su versión y activar nuestros protocolos. A partir de ahí, nosotros y nosotras no tuvimos acceso a más información y el hilo fue borrado de las redes sociales. No pudimos o no supimos hacer nada más, cosa que a la luz de lo que empezamos a conocer estos días fue un error y que consideramos que fue una actuación insuficiente.
Lo que hicimos fue poner en conocimiento de la persona a la que creíamos que tenía que conocer ese hilo de Twitter, esa información. Nosotros lo único que hicimos fue comunicárselo a la persona que entendíamos que podía hacer algo al respecto, que era Yolanda Díaz.
Doncs precisament ara tots els focus estan sobre Yolanda Díaz, que ara a les 4 reuneix el seu grup parlamentari per abordar la crisi per totes aquestes denúncies d'agressions sexuals contra Íñigo Errejón i després convocarà roda de premsa i donarà explicacions. Hi ha moltes preguntes que haurà de respondre, començant per dir per què va menystenir la denúncia que va fer una dona el juny del 23, per què al cap de poques setmanes li va donar més poder polític nomenant-lo portaveu al Congrés de Sumar i si van fer tot el possible o no per tal d'esclarir aquestes denúncies. No sé què us sembla tot plegat, que va esclatar dijous i que pràcticament cada dia que passa s'embolica encara més la troca i fa la sensació que encara falten coses per sortir-hi.
Fa la sensació que falten coses i també que Sumar ha de prendre mesures més contundents. És a dir, aquest cap de setmana hi va haver una primera roda de premsa on entre diferents preguntes i respostes entre periodistes i en aquest cas Ernest Urtasun, que també és membre del govern, no quedava clar, si hi havia un protocol o no, i dos, si hi havia el protocol, perquè no es va aplicar com s'hauria d'haver aplicat. I això també hem conegut avui, que és exactament el mateix que va passar a Més Madrid. No? A Més Madrid el que fan és culpar de tot, en aquest cas, a la diputada, que de moment segueix sent diputada, però que van cessar del partit, a Loreto, com es deia, cognom, ara he tingut un
plac. Loreto Arenillas.
Exacte. Culpar-la de tot amb ella i com si fos una manera de treure's la seva pròpia responsabilitat, no? De que ella no va informar el suficient. Jo crec que aquí al final la responsabilitat és de la direcció, que potser no va preguntar tot el que hauria d'haver preguntat o potser no es va prendre seriosament el que era una denúncia directament al partit. No? Jo recordo molt aquest fil de tuits perquè és cert que alguns periodistes vam estar preguntant sobre aquest tema i el que ens deien és com que no ha arribat cap denúncia al partit, no s'està gestionant. Això parlem de fa més d'un any. Per tant, ara, quan esclata tot això, entenc que han de passar tres coses. La primera, l'autocrítica. Crec que Sumar en aquest cas n'ha fet poca. N'ha fet poca tenint en compte que Més Madrid i Podemos estan dient que van comunicar el que estava passant, això d'una banda. La segona és la reparació a les víctimes, posar-se a disposició d'elles, entenent també la poca confiança que puguin tenir les víctimes amb aquests partits, tenint en compte com estan gestionant aquests casos. I la tercera, que hi hagi conseqüències, en aquest cas, de moment, només hi ha un cas judicialitzat, però que hi hagi conseqüències per Íñigo Errejón. És a dir, això no pot quedar impune i per tant, s'ha de fer alguna mena d'actuació també, perquè el que passa en molts casos d'aquest tipus és que es donen de baixa de la militància i, per tant, a nivell del partit, el partit el que diu és que no hi ha més recorregut i la via judicial hem de veure si realment és garantista per les dones o no.
Recordem que a les 3 hem explicat que ja hi ha un primer pas i és que hi ha un jutge que ja ha preguntat al Congrés dels Diputats si Íñigo Errejón és diputat o no, perquè depenent de si és diputat o no, caurà en un jutjat o un altre. Per tant, sembla clar que la justícia ha engegat la maquinària per tal d'investigar els fets i a veure fins on deriva tot plegat.
I després hi ha un altre problema, que és hi ha agressions, en certa manera, que són denunciables, i n'hi ha d'altres que potser, o per manca de proves o perquè els fets delictius són menors, directament ja no es denuncien, no? Que crec que són aquests els casos més preocupants, fins i tot també a nivell de les relacions o vincles que hagi tingut Errejón amb altres dones, no? Aquestes entrarien, en certa manera, algunes, estic pensant ara amb Rita Maestre, no? Que va tenir una relació amb Íñigo Errejón i en la qual ella mateixa, ara mateix, acaba sent una víctima també, no? Del que tot ell fa feia fora amb altres persones, agredint altres persones, no? Aquest tipus de conductes tampoc estan recollides com a delicte, però això com es regula? És a dir, dins del partit, què es pot fer? A nivell judicial no tenen reconegut, per tant, sí que hi ha un buit també per altres tipus de víctimes de Rejón en aquest cas, que tampoc està obtenint una resposta contundent.
És el que deia la Júlia, no? És aquesta sensació que s'estan tirant les pedres uns als altres i qui més, i tu més, no? Agafant també el fil de la roda de premsa que feia aquest cap de setmana l'Hurtasson, no? Que parlava que bé, ara sí que aplicarem el protocol, farem cursos de formació, etc. Vaig anar un tros de la roda de premsa i precisament una periodista li va dir però si fa un any vau fer el Congrés i una de les mesures que havia adoptat era ja fer cursos de formació feminista, en el qual l'Hurtasson no va saber què dir, no? Perquè sembla que tot se soluciona bé. Ara farem cursets, no? És la sensació una mica aquesta, no? Que està passant en aquest cas i que els protocols no funcionen i que mirem casos que han passat aquí, no? Mirem, recordem el cas que va passar en el seu moment a Esquerra Republicana amb l'Alfred Bosch i el seu cap de gabinet, que van acabar plegant, però tot va passar, tot es va també enredar. Recordem també una miqueta el cas de la Madaula a Junts, que al final no s'ha judicialitzat després que arribés un acord amb Turull, en el qual una de les conclusions també va ser fer cursos de formació. La veritat és que esperem que aquesta tarda es donin moltes més explicacions per part de Sumar. I després també, evidentment, hi ha la derivada política, no? És a dir, la derivada en el qual es desfà un projecte que ja s'havia desfet de fa temps, el germen del 15M, es descau la figura d'Íñigo Errejón, com també s'havia apartat la de Pablo Iglesias, i en el qual PP i Vox, evidentment, hi estan fent mossegada, no?, per intentar endurir i anar totes les crítiques contra el soci de Pedro Sánchez. Avui mateix Feijóo deia que aquest govern s'irà cociendo a fuego lento. Tantes polèmiques que van sortint, no? És el que abans comentaves, Òscar, el cas Koldo, el cas aquest d'Íñigo Errejón, i, evidentment, PP i Vox, que precisament no serien els partits més feministes del món, això crec que queda bastant clar, són els que estan intentant atacar directament, no ja Íñigo Errejón, sinó Sumar, i, en conseqüència, Pedro Sánchez.
Sí. A veure, en primer lloc, es diu des del seu propi partit que si haguessin sabut que es tractava d'agressions i no només d'un problema que ell tenia, en comptes d'ajudar-lo, haurien posat una denúncia, ho haurien portat a comissaria, etc. No, desconec si a hores d'ara han posat una denúncia. Jo diria que no.
Crec que no.
Des del partit.
No. Des del partit. No.
I el mínim que haurien de fer és personar-se, no entenc?
Sí, segurament si no ho fan és perquè, com tu deies mateixa, Júlia, jurídicament no és tan fàcil. És a dir, on és el delicte? Una cosa són els pecats, i una cosa és el mal comportament, i l'altra cosa és que una cosa sigui tipificable i fins i tot demostrable com a delicte. Això és més delicat, i especialment a una persona que alega tenir problemes, en aquest cas, psicològics, etc. I en qualsevol cas, pel cas més estricte que pugui afectar el senyor Rejón i altres persones que amb aquest comportament, hi ha una cosa que té a veure amb una possible addicció que no es pot descartar, però que no justifica, moltes vegades no justifica, i l'altra cosa és una...
Totes, o sigui, en cap ho justifica. El fet de tenir una addicció no té per què ser un depredador amb la qual hi hagi dones que hagin de patir, no? Ser víctimes d'agressions sexuals perquè tu tinguis una addicció, mi, no? Em sembla molt pervers, això.
I sap greu, és delicat entrar-hi perquè estan parlant d'una persona que deu tenir el seu propi univers i el seu propi infern i les seves pròpies contradiccions, però en aquest cas també podria ser simplement una persona profundament immadura o que se li creixen les ínfules de poder i amb aquestes ínfules de poder doncs es creu amb dret de tractar les persones de determinada manera. Podria ser un clar tema simplement d'immaduresa o de mala gestió del poder, no? I això, doncs, no, si bé tampoc és estrictament delicte, pot arribar a ser-ho i en qualsevol cas sí que demana una actuació prèvia, una actuació en protocol o sense, demanaria haver-se actuat prèviament. I l'altra qüestió que tots dos més o menys apunteu, però que em sembla una miqueta més interessant, és per què ara? És a dir, per què ara? I d'on surt? I qui ho treu? I per què ara? I si es pot... Potser no, potser és pura casualitat, però si obeeix al moment polític, si obeeix a una fragilitat de Pedro Sánchez i si obeeix a unes causes de dir, escolta, si aquesta informació ja es tenia, doncs com és que es treu ara, precisament?
I a veure quin recorregut té. Ara, per exemple, comencen també a aparèixer informacions que diu que es podria beneficiar d'aquella primera llei del solo si és sí, que tenia nyaps jurídics i que, per tant, clar, tot això encara dona més munició a la dreta per dir, no, és que no només teníeu aquest comportament tapat en les vostres files, sinó és que, a més, aquella llei que veu fer encara el beneficiarà. Vull dir que tot plegat la pilota encara pot ser més gran. I no sé què espero que pugui dir Yolanda Díaz aquesta tarda, perquè clar, tots els focus els tindràs sobre.
Abans sentia, no?, la crònica que deia la companya, deia que en teoria serien durs. O seria dura. No sé què vol dir, ser dura. És a dir, jo crec que també intentarà expulsar-se responsabilitats, que avui mateix, no?, Podemos ja l'ha culpabilitzat conforme s'estava el cas d'aquesta denúncia de la companya de Castelló. I hauria de ser bastant dura. Ara, clar, com pot respondre el que dèiem abans? Un altre protocol? No ho sé, no? Potser sí que farà aquest pas que esteu comentant vosaltres, no? De dir si realment es presenta una denúncia als jutjats, no? O, ja m'afegeixo, crec que pot ser la sortida que pot tenir. Ara crec que ha de fer una condemna molt, molt ferma contra Rejón i contra tot el que ha passat.
I en el fons crec que el problema de Sumar en aquest cas és més profund, és a dir, no es tracta de fets aïllats. En aquests casos d'aquest tipus de violència mai és així. Això implica que hi havia gent que ho sabia, hi havia fins i tot encobridors, hi ha hagut alguns homes que a Twitter de l'entorn de Rejón han fins i tot demanat disculpes, dient jo no vaig fer res, no? Eren comentaris que sempre s'està dient sobre aquest cas, que tothom ho sabia i no vaig fer res, i per tant el problema de Sumar no és només Errejón en aquest cas, sinó és una cosa més gran, més extensible. Estem parlant d'encobriment, estem parlant de partits polítics als quals evidentment no els interessa que aquests casos surtin a la llum, i tot això s'ajunta amb una crisi profunda a Sumar, amb Yolanda Díaz molt qüestionada, amb un projecte desdibuixat que no ha sapigut entendre com funcionen els partits que es volia aglutinar arreu de l'Estat, i per tant hem de veure també quins són els passos que fa ell amb tot això, perquè jo sincerament crec que és un projecte que ara mateix li costarà de sobreviure. Si anéssim unes eleccions, jo tinc la sensació que Podemos agafaria també a tot aquest cas per intentar guanyar-los, i de fet, si recordem, a Catalunya Podemos va quedar per davant. Per tant, a veure també com es mou en aquest cas Podemos. De moment, senyalen directament a Yolanda Díaz intentant-la fer caure.
Veurem què és el que passa i estarem pendents aquesta tarda de quines explicacions dona Yolanda Díaz després de reunir el seu grup parlamentari, de Sumar, després de totes aquestes informacions, i que ara mateix tots els focus també vagin sobre aquesta formació per saber exactament què sabien, què coneixien d'aquestes denúncies, si van arribar fins al final o no. Avui, clar, la manera com Mònica García explica que van gestionar el fet que algú els digui que hi ha aquell fill de Twitter de l'any 2023 i diu, no, li vam preguntar a Íñigo Errejón i com que ell ho va menys tenir, doncs aquí ho vam deixar. Sí. Home, no seria la millor manera de fer una investigació.
No,
clar, clar, la investigació, com a mínim, coixa. No anem més enllà.
Segurament també se sabia impune per això, no? Perquè sabia, com que ja li havien preguntat, havia dit que no sabia res, ningú més havia mogut un dit. Ja està.
Seguim.
És que allà, al final, la impunitat també és això.
Bueno, i que no sempre acaba sent una paraula contra l'altra, eh? Encara som aquí, eh? De demostrat, tampoc hi ha res. Per tant, sempre acabarem allà amb la dificultat que hi ha per demostrar aquests casos.
No, i que, a més, aquest cas ha tornat a demostrar com després, a les xarxes socials, qui ha hagut de donar més explicacions gairebé és la dona que posa, sí, que presenta denúncia. Sí, cosa que encara em sembla surrealista. I llavors avui, per exemple, sentia la Cristina Fallarás de TV3, el Tot es mou, dient a mi un parell de dones que m'havien dit que avui presentaven denúncia i ara és possible que s'ho repensin perquè no vulguin ser sotmeses al linxament que ha patit la primera denunciant a les xarxes socials, en què se la posa en dubte, si s'ho ha inventat, que no és veritat. Vull dir que encara som aquí, les dificultats que tenen les dones per poder denunciar, perquè és que no se les creuen.
I després tothom pregunta per què no denuncien les dones, no? Clar, és que...
Bé, veurem què és el que passa. Passen 3 minuts de 2:15, fem una pausa i de seguida més coses aquí al Catalunya Migdia.
Imagina't que viatges en el temps fins d'aquí a 10 anys. Tot seria diferent, excepte...
Excepte el teu Mazda CX-5 o CX-60, ara amb 10 anys de protecció. A més, 3 anys de manteniment i 3 anys d'assegurança de regal. Promoció vàlida finançant en FlexOpción a través de Santander Consumer. Veure condicions de Mazda Pones.
Xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
Carrefour anem de promo en promo, com el 3x2 en tots els productes Oral-B. Si en compres 3, en pagues 2, i així en més de 3.500 productes. Fins a l'11 de novembre als hipermercats, Market, Web i App. Carrefour. Promo, promo, promo.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Aquella veu interior que quan veus un lleó que s'ha escapat et diu...
Corre!
Quan veus a venir un cop de pilota al cap et diu...
Guarda't!
És la mateixa veu que fa temps que et diu...
T-Roc, T-Roc, T-Roc.
L'instint no demana opinió. Volkswagen T-Roc des de 24.200 euros, subjecte a finançament. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
Aquest és el so de la natura. I així és com ho tradueixen en passió i paraules al Meteo Mauri.
Un 1,5% d'aquella bateria...
Les bosses combustibles per la recollida dels residus...
Arreu del país, buscar solucions.
Temps estable, temps assolellat...
Meteo Mauri.
La meteorologia ens porta a parlar d'ecologia, platges, mobilitat, agricultura, energies renovables, sequera, territori, residus, sostenibilitat...
Som digitals, catradio.cat, Meteo Mauri.
Meteo Mauri, amb Francesc Mauri, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat. Ja m'entens.
Un programa d'un altre gènere.
I com que tenim molts continguts per oferir-vos, el millor que podem fer és començar.
Ja m'entens. El podcast LGTBIQ+. Amb David Ávila.
Som per tot arreu, no baixarem el cap i ens tindran allà al davant.
Ja m'entens.
Aquest dimarts, a l'API web de Cat Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Catalunya migdia.
Passant 5 minuts de 2 quarts. Falta una setmana per les eleccions als Estats Units i havíem quedat amb el Francesc Garriga per tal de fer-hi una connexió. De fet, la fem. Francesc Garriga, bona tarda.
Hola, bon dia. Anava a dir si em canceles, avisa'm.
No et cancelo. Però et volia preguntar, quina hora tens ara?
2:15.
2:15. Bé, així ja fa estona que t'has llevat.
No, sí, volia... pensa que tenim una hora de diferència,
sí,
menys
veritat,
aquesta
clar,
setmana.
Com que nosaltres hem canviat hora i els Estats Units encara no han canviat, diguem-ne que la cosa ha variat una mica. No, és que et volia preguntar, perquè volia imaginar-me com et devies haver llevat si hagués estat més d'hora i haguessis mirat la premsa que deus fer i com estaves amb això de Vinícius, que acabem d'explicar ara fa una estona en connexió amb Laia Torell. Ja sé que no és pel que hem quedat, però el teu passat d'esports i que encara ara comentaris, recordem que ho hem explicat fa uns minuts... El Madrid hauria conegut que Vinícius no guanya la pilota d'or, que la guanyaria Rodri, el migcampista del Manchester City de la selecció espanyola, i això ha fet que l'empipada sigui monumental, i ens ha confirmat la Laia Tudel des de París que Vinícius no viatja a París a la gala de la pilota d'or, que no hi haurà cap més representant de Madrid que com a màxim Emilio Butragueño, perquè Florentino Pérez tampoc no viatja, i que hi ha una empipada monumental al Club Blanc, perquè donaven per fet que Vinícius guanyava la pilota d'or. Per tant,
és que es comenta sol, això, no? És que és patètic, o sigui, vaja, em sembla vergonyós. I més venint de Vinícius, que ha fet bandera de l'esportivitat i de la lluita contra el racisme i tot plegat, però només quan venen de cara, no?
Sí, sí. I a banda que és veritat que li ha agafat molt de sorpresa, perquè insisteixo que el dissabte, durant el Clàssic, va tenir una picabaralla sobre la gespa mateixa amb Gavi, en què li recordava a Gavi que el dilluns ell aniria a París a recollir la pilota d'or. El dissabte a la nit ell estava convençut que guanyava la pilota d'or, i entre el dissabte a la nit i aquest matí ho deuen haver conegut, perquè insisteixo que han avortat el viatge de Vinícius i de la representació oficial de Madrid. No és per això, perquè hem quedat amb el Francesc Garriga, perquè a una setmana d'aquestes eleccions, Donald Trump i el seu equip han enfangat encara ara més la campanya, amb un míting que van fer ahir al Madison Square Garden, això és a Nova York, un míting marcadament xenòfob. El candidat republicà ha basat la seva candidatura a la reelecció en la por a la immigració, a qui ha fet responsable de gairebé tot, també de les frustracions econòmiques dels ciutadans, però en aquest míting d'ahir, fins i tot un dels taloners de Donald Trump va encendre la comunitat llatina, qualificant Puerto Rico d'una illa de porqueria, però també van rebre Kamala Harris, Hillary Clinton... no sé si dir que és un pas més o tres passos més, però realment és un... allò... encendre definitivament la campanya electoral a una setmana de les eleccions.
Mira, fa 3 anys que sóc aquí i 2 que Donald Trump fa actes des que jo sóc aquí, i jo això d'ahir no ho havia vist. Mm-hmm. Amb tanta contundència, tot junt, tanta gent, tant discurs d'odi, jo això no ho havia vist. I em sorprèn que això justament passi en l'acte més carismàtic d'aquest final de campanya. Perquè el feia Nova York, que és la seva ciutat, perquè volien demostrar que Nova York és una ciutat demòcrata, també és trumpista, i davant dels ulls de tot el país ajuntar tot aquest discurs, a mi em sorprèn, perquè ahir no era només pels trumpistes. Evidentment, al Madison Square Garden la gent va sortir tranquil·la, sense tenir consciència de que havia passat res dolent.
Els que hi van anar, diguem-ne, que ja hi combreguen amb aquestes idees, no?
Sí, o si no hi combreguen, no s'ho prenen seriosament, i per tant no els sembla perillós. Però és que ahir hi havia bona part del país mirant-se aquest acte, i per tant hi haurà molts votants que potser es plantejaven votar Trump, que hauran vist això i potser es veuran una mica sorpresos, o al revés, votants que no es pensaven mobilitzar i que hauran vist això i diran, ostres, aquells que diuen que la democràcia està en joc potser tenen raó, potser toquen a votar. Per tant, no sé si tindrà impacte o no, però alguns analistes creuen que amb tan poc marge per les eleccions poques coses poden moure el votant. Això potser el pot moure.
Clar, el dia després, l'opinió publicada i l'opinió pública, què en pensen? És a dir, als Estats Units hi ha gent que es pensa que s'ha passat de la ratlla al Partit Republicà o ja ho donen per amortitzat perquè Donald Trump és així i, per tant, ja no els sorprèn?
És a dir, sorprèn relativament, però sí que tot tan junt, posat en un mateix dia, en un escenari de tanta atenció, ha generat molta controvèrsia. I només cal veure els titulars dels diaris. El New York Times parla de festival de misogínia, racisme i insults. El Washington Post el mateix. Tota la premsa que no sigui molt propera a Trump està jugant-ho i, evidentment, la campanya de Kamala Harris ho farà servir. Per tant, diguem-ne que en el dia a dia dels mítings de Trump hi ha coses que ja es donen per fetes i per descomptades, que ridiculitzi les persones trans, que s'insulti d'alguna manera a Kamala Harris o a Hillary Clinton, però que s'insinuï que Harris és una prostituta o que es refereixin a Hillary Clinton com aquesta maleïda filla de puta, doncs potser això sí que supera alguna línia i per tant, bé, doncs avui això està tenint més portades que no tenen els mítings de Trump habituals.
I això què és? Que se'ls hi va escalfar la boca, per entendre'ns? Que es van passar de la ratlla o que veuen que les enquestes necessiten una última empenta o que necessiten, mobilitzar els més radicals?
Jo no ho entenc, perquè la vibració, el vibe que es diu aquí, de les últimes setmanes era que Trump s'estava acostant a la Casa Blanca, que les enquestes li són favorables, que li són favorables, estan en un punt d'empat tècnic, però que aquest empat tècnic podia ser beneficiós pel candidat Trump. Per tant, no sé fins a quin punt necessites muntar un xou i emportar-te tota l'atenció quan el vent et va a favor, no? Deixa que els altres vagin fent, que tu vas tirant endavant. Per tant, a mi em costa d'entendre. Hi ha qui assegura que és que es veu tan sobrat i se sent tan impune que tenen la sensació que res els pot afectar. Hi ha qui fins i tot diu, i això és una teoria d'aquestes que circulen d'alguns analistes, que Trump sap que perdrà les eleccions i que necessita generar una retòrica tensa, una retòrica ratllant la violència pel que pugui venir després d'aquesta derrota, que és judicialitzar les eleccions, o fins i tot, ahir va deixar anar que té un petit secret amb l'speaker de la cambra que revelaran després de les eleccions. Bé, aquest petit secret podria ser un bloqueig de la certificació electoral, com es va intentar fer el 6 de gener passat, i, per tant, que aquest secret necessiti una retòrica de robatori d'eleccions, de tenir la gent encesa, i, evidentment, l'acte d'ahir encent a una banda i a l'altra.
Estem aquí amb el Marc Bataller, el Jordi Cabré, la Júlia Reguer. No sé si esteu seguint molt atentament o no la campanya electoral americana, però és evident que després del d'ahir, home, això és que era molt curiós veure fins i tot els presentadors de les cadenes americanes gairebé diria que consternats del que estaven sentint i algun d'ells decidint sobre la marxa començar a fer verificació sobre totes les barbaritats que s'estaven dient en aquell míting, perquè van quedar absolutament sorpresos de la magnitud de les bestieses, podríem dir. No sé com ho esteu veient vosaltres.
Molt incomprensible i suposo... Hi ha una part de càlcul que és, aviam, per suposat que la campanya de Donald Trump dona per perdut Puerto Rico. Això per segur. Vaja, és que jo no s'entén. Insultar tot l'estat sencer. Els que et votin i els que no et voten...
Pensa que Puerto Rico no compta com a estat electoral,
no,
per tant...
No fan eleccions a Puerto Rico, sí que hi ha molts porto-riquenys que voten en uns altres
aquest
estats.
Aquest és el tema, que hi ha, per exemple, a Pensilvània, 100.000 porto-riquenys...
Que sí que és un estat fronterer...
És un estat fronterer, i deixa'm fer un apunt. És la primera vegada que recordi que la campanya de Trump surt a desautoritzar algú de la pròpia campanya. Ahir... hores després de les bromes sobre Puerto Rico, sobre els latinos, dient que tenen molts fills i que els agrada acabar dintre com fan amb el país, vull dir que el discurs d'odi va ser bastant important. Ahir sí, la campanya de Trump va dir les visions d'aquest humorista no corresponen amb les del Partit Republicà.
A més, els artistes porto-riquenys, i alguns d'ells tenen milions de seguidors, van sortir en tromba a demanar el vot per Kamala Harris, no? Des de Bad Bunny, no? Fins a molts altres. No?
Ricky Martin, Jennifer López, Ariana Grande...
O el mateix l'Immanuel Miranda, que és el compositor i creador del Hamilton, aquest musical que realment, que justament, doncs, basa la història d'independència dels Estats Units en format rap i amb actors multiracials i de diversos orígens, no? Tot un missatge de com, d'una manera d'entendre Amèrica. És a dir, va ser una ficada de pot en tota regla. No veig el benefici electoral i molt menys veig el benefici de discurs. És a dir, si tu vas per aquí, gairebé fins i tot pots espantar els teus propis. Escolti, vol dir que realment això... fins i tot si simpatitzo amb aquesta candidatura, vol dir que això realment és productiu, porta alguna banda, és prou sòlid com perquè jo pugui defensar-lo, vostè?
Sí, és una miqueta el que comentava, abans, quan t'estava escoltant la crònica, abans d'entrar aquí, Garriga, deies que parlaves gairebé d'un milió de votants de Puerto Rico, i m'estava llegint també, no?, el que comentava de Pennsylvania, que un 3% són de Puerto Rico, i si no m'equivoco, és el que ens deu, no?, són un d'aquests 7 estats claus, no?, on Trump s'hi juga, per tant, no ho acabo d'entendre, com tampoc que hi ha 36 milions de votants de llatins, i és el que abans comentaves, no acabo d'entendre aquesta estratègia, no?, d'anar contra la immigració, quan potser les enquestes anaves dient que anava frec a frec i que ja estava guanyant.
Fixa't com és la cosa, que ahir es va dir en aquest míting que Puerto Rico és una illa de porqueria, que els llatins els agrada acabar dintre, que Hillary Clinton és una maleïda filla de puta, que Kamala Harris té un proxeneta que és Mark Cuban i que és l'anticrist, que s'ha d'assassinar els demòcrates a les urnes, que més, que ho tinc per aquí, que sí, que els demòcrates és un partit de degenerats. Bé, tot això va passar ahir en un míting de Donald Trump. Doncs bé, avui, comunicat de Donald Trump, reclamen a Tim Walz que es disculpi per uns comentaris sobre el Partit Republicà. Aquest tipus de retòrica ha inspirat intents d'assassinat. Demanem que rebaixin el to. És a dir, que per una banda es munta aquest acte i per l'altra, qualsevol acte que facin els demòcrates on es critiqui els republicans s'entén com una apologia de l'assassinat cap a Donald Trump.
Déu-n'hi-do.
No, és tota una barbaritat, però també, no sé si recordeu l'episodi dels gossos, no? Al final ell el que va aconseguir és tots parléssim d'ell. Jo ara, és cert que en aquest moment de la campanya tinc més dubtes de què és el que perseguia, perquè jo tinc la sensació que Donald Trump, per molt que molts el veiem com un líder despòtic i fins i tot tarat, crec que hi ha molt més estratègia darrere de la que sembla, no? Però en aquest cas és cert que a mi l'únic que veig que aconsegueix és mobilitzar l'electorat a favor de Kamala Harris. Per tant, no acabo de veure per on van els trets. Però bé, encara falten dies, eh? Una setmana també pot girar molt les coses i aquests comentaris, com deia, poden mobilitzar molt l'electorat contrari.
I escalfa la boca banda i banda. És possible, no sé què ha dit Tim Walz, però sí que és veritat que, per exemple, he escoltat aquest matí Robert De Niro, em sembla que era a Pennsylvania també, dient-li trobes de merda a Donald Trump. És a dir, que la cosa es va escalfant per les dues bandes.
El que passa que, clar, Robert De Niro és un seguidor popular, però, clar, no és el líder de la candidatura, o no s'ha dit en un acte en què hi ha Donald Trump i en què havien posat tots els focus des del Partit Republicà perquè fos el seu gran acte a la ciutat de Nova York. Per tant, realment ha tingut un impacte brutal aquest míting. Com a mínim, de moment, en l'opinió pública dels Estats Units, que avui tothom en parla, una altra cosa és si aquest impacte es nota o no en les eleccions de dimarts, que això, bueno, que és el que acaba passant. Garriga, gràcies.
A vosaltres.
13 minuts i seran les 4. De seguida us plantejo un altre tema. Recordem la notícia que ens ha sorprès en aquesta segona hora del Catalunya Mitjà, i és que Vinícius no guanya la pilota d'or. Aquesta nit es fa la gala d'entrega de la pilota d'or i el Real Madrid hauria conegut que no guanya Vinícius, que guanya Rodri, sembla, i això ha fet enfadar el conjunt blanc i ha fet que Vinícius no viatgi a París i tampoc no viatgi l'expedició oficial del Real Madrid. Indignació màxima ara mateix a la premsa de Madrid. Sorprèn, perquè Rodri, si es confirma, seria el segon guanyador espanyol de la pilota d'or. Només Luis Suárez, el gallec, jugador del Barça, l'havia guanyat, i en canvi ara estan més ofesos perquè no la guanyi Vinícius que no perquè la guanyi Rodri, que és jugador espanyol. Abans de les 4, abans dels 12 minuts que ens queden, Junts per Catalunya ja ha reunit aquest migdia per primera vegada la nova executiva presidida per Carles Puigdemont, que dissabte va sortir reescollit amb un 90% del suport de la militància al Congrés que va fer el partit, va ser ahir diumenge que va ser escollit per aquest 90%. La nova direcció no renuncia a la unilateralitat, però tampoc no fixa horitzons a la independència, que no diu ni com ni quan fer-la, i es referma en l'estratègia d'aprofitar la força que tenen a Madrid per explorar les opcions de diàleg amb el PSOE. Avui, de fet, el nou vicepresident de Junts, el fins ara líder de Demòcrates, Antoni Castellà, ha apostat al matí de Catalunya Ràdio perquè Junts s'obri el catalanisme també al no independentista.
Convergència i Unió era la gran formació catalanista d'aquest país, en el qual hi cabíem, hi poso, els independentistes. Junts ha d'aconseguir ser la gran formació independentista on hi caben els catalanistes.
Hi ha la confirmació ja coneguda que Carles Puigdemont tornava al capdavant del partit. De moment era obvi que ja era el líder, però no tenia un lloc orgànic, amb un 90% de la, 90 i escaig percent dels vots. I aquest posicionament que sentim d'Antoni Castellà i la voluntat de Junts d'aglutinar al seu voltant doncs, el màxim nombre d'independentistes catalanistes, aprofitant també la baixa forma, entre cometes, d'Esquerra Republicana. No sé què penseu de tot el que ha passat al cap de setmana, Junts.
Diria que és bastant obvi el que passa, que és una mena de ralentiment de l'il·lusió independentista, com a mínim ralentiment, i ara Junts espero que hagi fet el càlcul de fins a quin punt aquest ralentiment és excessiu o no. Evidentment que no tot depèn de Junts i totes les circumstàncies del món que hi incideixen, però Toni Castellà diu, i és cert, Convergència havia estat un partit no independentista on hi cabien independentistes, i ara seria al revés, no? Llavors, un partit independentista on hi poden cabre catalanistes. D'acord, perfecte, però aquests catalanistes han de saber que són minoria, han de saber que estan en un partit que sí que és independentista, i em sembla que és important saber-ho, és important que s'hi adaptin amb tots els matisos que hi vulguin incorporar, però han de saber on són. I pel que fa als independentistes, Junts també ha de saber que la militància que té i el votant que té, que sí que és independentista, és un votant que no ho és com ho era als anys 90 o als anys 2000. És un votant o un militant que ha viscut el procés, que ha viscut el referèndum i que ha viscut la declaració unilateral d'independència. I respondre a això, després de que la independència no s'hagi implementat per A, per B, per C, per D, doncs em sembla que és una obligació moral. És a dir, no pots simplement retòricament erigir-te com independentista, sinó que també has de respondre a aquesta anomalia. Això va succeir, això no es pot oblidar. Passar pàgina no vol dir renunciar-hi, i no vol dir lluitar-hi, i no vol dir no tenir el deure moral d'establir una estratègia per aconseguir-ho. Si això s'entén, aleshores tot el que acaba de dir en aquest tall de veu Toni Castellà em sembla vàlid.
Jo tinc la sensació que Junts vol una cosa que ara mateix la té el PSC. És a dir, el PSC, després del 2017, el que fa és precisament això, aglutinar el catalanisme, que no és independentista, i fins i tot, ara ho veiem, no? El govern, el sotogovern, o també càrrecs de Junts, no? Desencantats amb el projecte, que en aquest cas fan el pas cap a aquesta centralitat. Jo crec que el que veiem aquest cap de setmana és com Puigdemont el que fa és ordenar el partit, posar el seu nucli més fidel a la direcció, acabar amb dualitats com la que teníem, no? De Laura Borràs deia A i al cap d'una estona Jordi Turull deia B, sinó que ara Jordi Turull ha aconseguit tenir molt més poder del que ja tenia i controlar una estructura organitzada, és a dir, tornar a ser un partit vertical com ho era sempre. No? Això d'una banda. També és interessant veure per què. Ara mateix Junts per Catalunya té molts més suports electorals que Esquerra Republicana i, per tant, el seu objectiu ara mateix és competir directament amb el PSC. No? És una cosa que potser en els últims anys no tenia accessible, però ara sí. I això d'una banda és plantar cara en el fons a Illa i començar a construir una alternativa per quan hi hagi noves eleccions. Però alhora hi ha una altra novetat, que és que tota aquesta nova estructura l'únic que fa és reforçar-se de cara a l'estratègia de negociació amb el PSOE, i crec que això és molt important. És a dir, Junts ha assumit, després de criticar durant moltíssims anys Esquerra Republicana, que ara mateix l'estratègia sí que és el pacte, sí que és la negociació amb l'Estat. I, per tant, hem de veure fins on avança això. També hi ha una clau bastant rellevant, que és que Puigdemont ara mateix sí que necessita tenir a Junts i tenir a Junts controlat perquè l'amnistia encara no té aplicada. I, per tant, ell vol negociar de tu a tu directament amb Pedro Sánchez i amb tot el que implica l'Estat més enllà del govern, no? Per tant, és una eina que ara mateix li servirà i veurem quins fruits aconsegueix. Però jo sí que veig un canvi d'estratègia molt gran.
A mi, en aquest sentit, m'agradaria fer un exercici impossible, però plantejar-lo. És a dir, aquestes mateixes paraules de Toni Castellà, 3 anys enrere, si les pronuncia Oriol Junqueras o Marta Rovira. Què hauria passat? És a dir, tota la xarxa i tota la gent de Junts, botiflers, venuts, traïdors, era la situació en la qual ens trobàvem, no?, en aquell moment. I, per tant, ara, doncs, encetant aquesta nova etapa política, no?, aquesta nova etapa en la qual ens adonem, doncs, que l'1 d'octubre va passar, que va ser molt i molt important, però que no va aconseguir l'objectiu final, que és la independència, no? Crec que Junts ja està assumint aquesta situació, aquest el caserot aquest cap de setmana, i intentar anar cap a una nova etapa que fins i tot avui escoltava, no?, Puigdemont, com deia, de construcció d'un estat català, és a dir, treballar per aquest mentrestant, d'acord? I en respecte al govern espanyol, evidentment, doncs, es donen compte, doncs, que està agafat, com deia la Júlia, pel tema de l'amnistia, i que, per tant, fins i tot això allunya una miqueta aquest cap de setmana, o el que s'ha dit, aquelles veus, no?, que deien que es podia plantejar una moció de censura contra Pedro Sánchez, que Junts es podia alinear amb el PP. Una miqueta el que han dit aquest cap de setmana, doncs, l'allunya, no?, perquè diu, doncs, necessito el PSOE, necessito per aconseguir els meus objectius, i intentem anar a fer aquesta política de pactes. Recordem que fa 3 anys deien que era de traïdors.
Jo diria que hi ha maneres de pactar i maneres de pactar, evidentment, eh? Hi ha una manera de pactar que és, escolti, jo me'n sortiré o no me'n sortiré, però en qualsevol cas no estem prou a prop ideològicament com perquè vostè doni els meus vots per fets. I això em sembla que és el que ha passat a Esquerra Republicana i em sembla que aquesta és la distància, eh? Per això ell no pot donar per tinguts els vots de Junts i Junts els pot fer valdre més que Esquerra Republicana perquè Esquerra Republicana sembla ser, com a mínim una bona part de la seva militància, creu realment en una Espanya federal.
Però ara ja no paguen per avançar, eh?
D'acord. Però a nivell ideològic, sembla que Esquerra hi creu amb la bandera republicana i creu com una cosa possible, factible, i amb el fullet del federalisme doncs, també hi pot arribar a creure i ha apostat per això. Com que Junts és més escèptic en aquest sentit, doncs té un cert més marge de joc. I per molt que abans, en efecte, l'estratègia era més de confrontació, més que no pas d'intentar el pacte, jo diria que els estils de pacte són molt diferents.
Jo crec que no, sincerament. És a dir, els pactes són els pactes i els pactes en aquest cas tenen recorregut. És a dir, s'havia especulat molt amb aquesta estratègia del cobrar per avançat, però en el fons el que estem veient és que tots els pactes el que són és una declaració d'intencions, uns acords i que s'han de desenvolupar. I ara ho veurem també amb la negociació de pressupostos que està en marxa entre Junts i el PSOE. Turull aquest matí recordava quines eren les condicions i n'hi haurà moltes que no les podran complir. Per què? Per un tema de tempos, per un tema d'organització interna, fins i tot per un tema de l'Estat, no? Perquè també se li demana a Pedro Sánchez que apliqui l'amnistia, una cosa que no depèn d'ell.
Sí,
no?
Però si hi ha una majoria d'Europa.
No, el català d'Europa tampoc, és a dir, és cert, que, i de fet, Junts reconeix que el govern espanyol està fent molts esforços, però és que no depèn del govern espanyol.
Mm. Bueno, veurem si no depèn. En qualsevol cas, això és, si no depèn, no haver-ho pactat.
No, hi ha
si
de
si no depèn, perquè entres a pactar-ho. No. En qualsevol cas, Junts, si hi ha un altre tipus de govern o de tipus de majoria, el govern de l'Estat pot plantejar-se donar-hi suport. S'ho pot plantejar. Altres partits, no?
Veurem què és el que passa. En tot cas, tenim aquesta nova executiva de Junts per Catalunya i Carles Puigdemont al capdavant com a president del partit. Júlia Reguer, Jordi Cabré, Marc Bataller, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Bona tarda.
Una mica de publicitat i a seguida el butlletí de les 4 i al darrere a la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Elisenda Carot i companyia molt pendents de Yolanda Díaz i també de Vinícius i la Pilota d'Or.
La vigília de Tots Sants, el dia de Halloween, el Palau de la Música Catalana projecta El gabinet del doctor Caligari, de Robert Vina.
Vampirs psíquics, mesmerisme, escenaris irreals, Mad Doctors. Tot musicat amb improvisacions en directe de la mà de l'organista Juan de la Rubia.
Dijous 31 d'octubre gaudeix d'un dels films fundacionals del cinema fantàstic i de terror, en un entorn únic i com mai l'havies escoltat. Entrades a palaumusica.cat.
Tota comunitat necessita un cor.
Un cor? Per què?
Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
I reforçar la identitat?
És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
Amic.
600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 9 i 10 de novembre una gala d'estrelles i solistes de l'Òpera de París.
Primeres figures de l'Òpera de París mostren l'elegància de la dansa més refinada en un programa divers de grans peces del ballet.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 41a temporada BBVA de dansa de la FACT.
Entrades a lafactcultural.cat.
Avui, humor amb Andreu Buenafuente.
Així és com funciona la Copa Amèrica. Diu que la cerimònia de clausura de la primera copa serà abans de la cerimònia d'inauguració de la segona copa. Ho entès?
No.
Molt bé, jo tampoc. Ho tallem.
Vosaltres mateixos, aquesta nit, a la plataforma 3CAT i a TV3.
Heu trucat al CNADE, al Centre Nacional de Deducció, per saber quin és el programa que opeta des de fa 38 temporades, marqueu 3.0.
La nit dels ignorants 3.0. Perquè el que és bo dura. De diumenge a dijous i de 12 a 2 de la matinada i amb Xavier Solà.
Escolta, és la segona vegada que truco.
Catalunya Nit, les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim dues hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i dues hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit. Amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Catalunya migdia.